La renaturalització de l'Empúries acapara més de la meitat dels vots dels pressupostos participatius. També els marcadors LEDs del pavelló municipal i una barana d'accés a la platja de les Barques han estat les propostes guanyadores. En la fase final de votació hi han participat més de 1.000 persones, un increment del 173% respecte a l'anterior edició. La Biomarató, una campanya de ciència marina ciutadana, ha observat per primer cop flors de posidònia a Cala Montgó a primers de setembre. L'escalfament de l'aigua del mar està al darrere d'aquests canvis ecològics i l'aparició de noves espècies tropicals. L'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, les Corts, tanquen la seva programació anual amb la tradicional cantada de Nadal, un concert que enguany ha comptat amb el Cor Indica i on s'ha estrenat el tema Nadal a l'Escala d'Ernest Ollero. També amb l'arribada del Nadal, el CER arranca de nou la temporada de quines familiars després de l'èxit de les edicions anteriors. Enguany, la primera quina es farà aquest pròxim diumenge a les 6 de la tarda i la darrera tindrà lloc el 6 de gener, coincidint amb el Dia de Reis. En total seran 6 sessions de quines que comptaran amb diferents premis, lots de regal i sorpreses. En esports, la nedadora del Club Natació L'Escala Empúries, Carme Frigol, ha tornat de l'Europeu de Polònia amb una medalla de bronze, ha estat tercera en els 400 lliures en la modalitat més 60. Frigola no ha estat l'única nedadora que s'hi ha desplaçat, també han competit Laia Martínez i Quim Silés. I el temps, boira espessa, encara panorama insegur, al vespre i nit, demà s'aclarirà molt més amb moltes més estones de sol. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 16 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més, nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de les últimes notícies dels clubs nàutics del territori. Concretament, ens quedarem fins al Club Nàutic de Tarragona. Entrarem a una botiga de pesca, però ho farem d'una forma diferent. Viatjarem per una botiga de pesca d'esports. Després entendrem exactament millor què és això. Monitoritzarem les nacres que hi ha supervivents al nostre mar Mediterrani, una espècie que és molt vulnerable. I acabarem el programa d'avui anant de regata de creuer a Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Actualment, els dimarts, volem repassar les últimes notícies dels clubs nàutics del nostre territori. Avui anem fins a Tarragona per saber què ens porten des d'allí. Per això parlem amb el director esportiu del Real Club Nàutic de Tarragona, Borja Rueda. Molt bona tarda.
Hola, Marina. Molt bona tarda.
Escolta'm, com ha anat el mes de novembre? Ha sigut un mes molt carregat.
Sí, la veritat que el mes de novembre ha estat força tapat de cosetes amb regates de llaú, amb regates de la creuer, amb regates de Rem Olímpic, i el desembre ha començat igual. Vam tenir regata de llagut, vam tenir una regata de promoció i el trial d'accés a la Federació Catalana de Rem Olímpic, i aquest dissabte tenim la darrera regata de la Lliga Social de Creuers aquí al club.
Ara parlarem d'aquesta Lliga Social, però abans de tot, com han anat aquestes regates de llagut i aquesta regata de Rem Olímpic?
Pues el llagut bé, perquè per primera vegada hem pogut presentar tripulacions mixtes. Aquest any la federació ha fet una nova categoria, les categories absoluta i veterana, en què es podien participar en vacacions mixtes de 4 homes i 4 dones, i hem fet el nostre debut en aquesta categoria. Després, la regata de promoció que es va fer a Castelldefels de Rem Olímpic és una regata per aïns, infantils i veterans, i la veritat que va servir perquè tota la mainada que he tingut una regata d'octubre, però que es va suspendre per mal temps, hagin pogut fer el seu debut esportiu, i es va convertir en modalitats individuals, doble i quatre escull, les categories alevins, infantils i veterans. I pel que fa al trial d'accés a la Federació Catalana, és per categories cadet, juvenil i sènior, i s'enfronten tots els inscrits en les modalitats d'esquí i dos sense, que és una modalitat per dues persones, on cada persona porta només un rem, i amb les classificacions d'aquesta regata, més les proves d'ergòmetre que s'han fet durant l'any i s'han hagut d'enviar a la federació ha d'emetre la seva llista de convocats per la concentració, per formar els equips que defensaran la selecció catalana al Campionat d'Espanya per Autonomies.
Uh-huh. Estarem pendents d'això, però abans et vull preguntar, ara deies que per primer cop s'ha acceptat, s'ha incorporat aquestes tripulacions mixtes, per què és important això?
Sí, és important perquè a vegades hi ha clubs, ja no només per un tema d'igualtat, no? Però a vegades hi ha clubs que tens 6 homes que poden anar a una regata i es queden sense competir, no? Perquè és aquest el llagut, no? Que són embarcacions de 8 remers i un timoner. I no et limita tant el tema de la participació, perquè malgrat que tinguis només 6 veterans practicant l'esport o bé que puguin desplaçar-se en aquella regata, pots acabar aconseguint fer una tripulació en la mixta.
A més, també, abans d'aquest mes de desembre, vau organitzar a Tarragona el concurs Open de Pesca. No sé com va funcionar això.
Sí, la veritat és que no va haver-hi molta participació, sí, i el dia quan era la pesca no va acompanyar, o sigui, va ser una mica de sensis, però al final és el que tenen les activitats del medieval, no sempre el pots controlar.
Però tot i això, hem gaudit d'un mes, des de l'últim cop que vam parlar, que déu-n'hi-do, vull dir, ha sigut molt plàcid pel que fa al temps i a l'estat de la mar.
Sí, o sigui, podíem tenir temps molt plàcid, però justament els dies que nosaltres marcàvem activitats, com el dia aquell de la penda pesca, com sembla que va ser el 8 de novembre, vam tenir oportunitat del temps i les embarcacions van poder sortir, però no van aconseguir massa captures.
Precisament aquest cap de setmana organitzeu la desena prova de Lliga Social de Creuers.
Sí, és la darrera prova de l'any, en la que en acabada donarem els premis anuals, els millors classificats en cada lliga, la lliga ORC i la lliga promo, la promoció. I sí, comencem al febrer, normalment el tercer dissabte de cada mes fem una regata, parem a l'estiu, tornem pel setembre, que fem la regata especial de Santa Tecla, que fem regata tant dissabte com diumenge, i acabem al desembre com si fos la regata de Nadal, en què farem, més enllà de la pròpia regata, farem l'entrega de trofeus i sorteig de premis per entre els participants, perquè algú se pugui endur alguna coseta per celebrar el Nadal.
Com funciona aquesta lliga, per la gent que no ho sàpiga?
No, les embarcacions de vela creuer són aquestes embarcacions que es veuen sempre a l'aigua perquè no poden sortir, perquè són massa... Quan dic sortir, que no es poden posar a terra perquè són massa pesades, doncs vela lleugera com els nanos que fan Optimis, Láser o 420, que es puja que baixen de l'aigua cada dia el seu barco, i com que les, no hi ha dos barcos iguals, el que es fa és un ràpid, que és un coeficient de correcció, i el temps que utilitza que entra cada vaixell el que el recorregut que els hi demana es multiplica per aquest coeficient i així s'igualen les categories. I llavors establim una classificació de cada regata i una classificació anual de la Lliga en la que poden anar computant totes les regates disputades durant l'any natural.
Per tant, ens hem d'imaginar unes embarcacions bastant més grans que la vela lleugera o el que pot ser
sí,
un Optimist.
Sí, són embarcacions que ja passen i algunes de més de 10 metres, sí, sí.
És una lliga social, podem dir que no és tan competitiva?
Sí, no és tan competitiva, no puntua per cap lliga de la Federació Catalana, i tractem de coordinar-nos amb els ports veïns, com poden ser el de Torredembarra, el de Salou, per muntar els nostres calendaris, així no trepitjar-nos els uns als altres, i que flota de Torredembarra, o flota de Cambrils o de Salou, pugui venir aquí a les nostres regates, i que la gent d'aquí del Port Esportiu de Tarragona pugui anar a les regates que organitzen els altres clubs.
Esteu contents de tot això, d'aquest esdeveniment? Crec que hi participa força gent.
Sí, hem aconseguit, l'inscripció es tanca demà i ara mateix hi ha 14 embarcacions inscrites. Establim un mínim de 6 embarcacions per tirar endavant la regata i aquesta setmana en tenim 14, o sigui, molt contents.
La desena prova d'aquest 2025, amb aquesta ja ho has comentat, no? Poseu el punt final i fins al febrer.
I fins al febrer que tornarem a arrencar amb la Lliga Social 2026.
Com que el que queda de desembre, vull dir, crec que aquest cap de setmana és dels últims esdeveniments que teniu i després feu aturada, no?, per festes?
Sí, aquest cap de setmana és l'últim esdeveniment que tenim. Més enllà d'això, les pròpies seccions d'aquí del club han muntat la seva pròpia festeta de Nadal, no? Els nanos de rem olímpic van tenir diumenge passat un dinar de germanor, la gent de rem de mar farà un esmorzar aquí el mateix dissabte, la gent de surf esquí es munta una regata social i es fa un aperitiu, i els veterans de l'equip de pàdel fan una americana de pàdel en què després fan com un jo pongo i cadascú porta alguna coseta per fer el vermut.
Al final tothom celebra...
La vida social és important perquè hi hagi gent aquí al club.
Sí. Suposo que perquè la gent se senti còmoda, vulgui venir i no ho vegi només com anar a practicar un esport.
Ah, exacte, sí, ara que els calendaris són una mica més laxes, s'aprofita i fan coses així més de convivi, més de sociabilitzar, i que les pròpies seccions puguin interactuar entre ells, i perquè no també gent d'una secció provar cosetes d'una altra.
Per cert, el rem aquest mes de desembre té especial protagonisme. Hi ha hagut diverses competicions, no?, de rem.
Sí, vam tenir com et comentava, la regata trial d'accés a la selecció catalana i la regata de promoció que es van fer el cap de setmana del pont del 6 i el 7 de novembre a Castelldefels. Després ja no hem tingut cap altra competició.
I els resultats d'aquest últim mes com han anat? Crec que esteu prou contents.
Sí, doncs amb la participació de l'equip a la regata d'accés a l'equip de ciutat català, doncs va haver-hi 5 esportistes del club que estan convocats a la propera concentració, 5 esportistes entre les categories cadet i juvenils. Encara han de sortir les llistes dels equips sèniors i molt contents de l'embranzida que agafa la secció de Ren en les categories inferiors, ja que van ser més de 20 nanos que van participar en categories de nens infantils a la regata de promoció.
Què hem d'esperar ja passat festes a partir del mes de gener?
Pues a partir del mes de gener ja comença l'altre cop la primera quinzena. No hi ha competició, després el 18 de gener la gent de Remo Olímpic té en post el Campionat de Catalunya de llarga distància, i ja al febrer comencen regates de Rem de Mar, comencen regates de Benacreuer, comencen regates de Llagut, i ja comença tota la rutina. Tenim mala espera encara que la Federació Catalana de Piragüisme tregui el calendari autonòmic, perquè la primera regata de surf esquí a nivell nacional seria a finals de març, que hi ha la primera Copa d'Espanya, i serà pues, això, omplint els buits del calendari amb els inicis de temporada esportiva del 2026.
Doncs estarem pendents de tot això. Un cop passat festes, tornarem a parlar amb vosaltres. Moltes gràcies, Borja, una vegada més per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ran de Mar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Marina, per tenir-nos en compte, i aprofito la vinentesa per desitjar un molt bon Nadal i unes bones festes a tots els oients.
I avui ens acostarem al món de la pesca, però ho farem d'una forma diferent. Marxarem a visitar la botiga de pesca d'esports Can Jordi, l'única que encara queda a l'escala. Sergi.
A la Ran de Mar hem parlat molt de la pesca. Tenim seccions setmanals, hem entrevistat a pescadors professionals, hem entrevistat a pescadors recreatius, però fins ara no havíem baixat el que podríem dir a una botiga de pesca, que on la gent pot comprar tots els estris que els hi fan falta per anar a pescar. Ara mateix tenim aquí al davant amps, moscatons, esquers artificials, fins i tot material de submarinisme, canyes, ploms. És a dir, estem envoltats d'un paradís per qualsevol pescador recreatiu de l'afició que vulgui anar a comprar o vulgui anar a complementar el seu equip de pesca. I avui parlarem amb l'Ot Nebot, que és el propietari de la botiga on estem avui, que és Esports Can Jordi, una botiga amb molta història aquí a l'escala, més de 60 anys de trajectòria en el món de la pesca, i justament ell fa un any i escaig que porta el control de la botiga. Ot, benvingut, primer de tot.
Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda.
Aviam, estem en una botiga de pesca, però primer volíem saber una mica com havies arribat tu fins aquí. M'has dit, o m'has d'allò, que amb els 2 anys ja t'hem d'imaginar amb una canya a la mà.
Correcte, sí, la meva trajectòria comença molt enrere. Era molt petitet i el meu avi em traia a pescar en barca. Llavors allà ja em vaig donar compte, no?, que era algo que realment m'agradava. Necessitava els caps de setmana, aquells estiu que venia a passar de temporada aquí amb els meus pares, i sí, cada dissabte o diumenge s'havia d'anar en barca i mirar de pescar alguna cosa.
Suposo que aquí on estem hi havies vingut a comprar més d'una vegada.
Correcte, estava una mica canviat, però sí, aquesta era la botiga de referència. Abans de sortir en barca, no?, havíem d'anar a buscar els cucs, sí, les rosques.
T'haguessis imaginat alguna vegada que al cap dels anys tu estaries com a amo i senyor d'això?
La veritat és que no m'ho havia imaginat mai. Això que m'ho havien proposat moltes vegades, de, hòstia, amb el que t'agrada tota la pesca hauries de tenir una botiga, però no em veia realment en una botiga, sinó que em veia fent altres coses, no?, com portant gent a pescar arreu del món. Però, mira, al final es va donar que l'altre em quedava una mica massa gros, de moment, i em va sortir aquesta oportunitat. Llavors vaig dir, m'hi llenço.
Amb els biòlegs hi ha allò que si ets més de laboratori o més de bota, amb els pescadors podríem dir que tu, sens dubte, ets més de peu de palatge, de llongada, de roques, de barca, que no pas d'un lloc tancat, no, Ot? T'hem vist voltar molt i molt a la teva vida.
Correcte, així és. Jo, estar tancat és una de les raons de per què no em veia una botiga. Però sí. El meu és sobretot les roques, més que la barca, ja que no tinc barca. Però hem caminat bastant tot arreu de Catalunya, algunes zones d'Espanya en interiors, aigües interiors, i arreu del món també, tot enfocat a la pesca.
Arreu del món, aviam, explica'm una miqueta per on has voltat, perquè mira, que estem aquí a la botiga i a dalt, al mostrador, a una de les parets on a sobre dels hams i dels mosquetons i de diversos estris, veiem fotos de revistes de pesca amb un noi amb peixos molt grossos. Ets tu, no?, d'allà dalt?
Correcte, sóc jo, i de fet allà hi veiem el segon viatge que vaig fer a Oman, i podem veure també un dels viatges que era a Costa Rica. Llavors, bueno, en aquest cas tot va començar el primer viatge a Oman amb 19 anys, i va ser un mes de setembre, i ens va agradar tant que vam decidir tornar-hi el mes de febrer. El següent febrer vam tornar-hi a anar a Oman, i era fantàstic, no? Estàs en un altre país, no has viatjat mai, no has sortit mai d'Europa, i va ser la gran meravella, va ser un descobriment això de viatjar i pescar.
Crida l'atenció perquè, clar, és un altre nivell, no? Potser aquí anava a dir, no?, amb la barqueta acostumat a agafar quatre pagells o quatre serrans o por ahí, et veus amb unes llampugues, amb uns peixos de 15, 20, 30, 40 quilos. Clar, això, de totes maneres, fa falta entreno previ, no? No hi vas allà de zero.
Correcte, fa falta entreno previ, però en aquest cas, no?, és com que tens l'entreno previ amb el somni inclòs, perquè aquí sempre vas traient peces menors, mides més petitetes, portes l'experiència que vulguis, però clar, quan viatges a un altre lloc i trobes que el que et pot picar la canya pot ser bastant més gros, és algo que tot i així falta aprendre, no? I a més falta aprendre quines espècies hi ha a cada lloc, com mengen, com viuen, i bueno, crec que forma part una mica de la gràcia de viatjar, no? No tot és com ens ho trobem aquí, ni molt menys.
Ot, com varies veure la pesca des de fora el mostrador, a dintre el mostrador, el tracte amb els pescadors? M'incloc, no són persones fàcils, de tractar moltes vegades. Què t'ha sobtat més d'aquest canvi d'escenari?
Més que sobtar-me, de cop i volta m'he donat compte de la realitat, no? La realitat que quan vas a una botiga tu demanes certs productes i et diuen, hòstia, és que sempre voleu el que no tenim. I dius, hòstia, però si això tenen per tot arreu, no? I aquesta és una mica la teva suposició. Però quan estàs darrere al mostrador et dones compte que la gran majoria de pescadors volen el que no tens. Llavors, mica en mica intentes adaptar-te a ells, inclús donar solucions, però així el principal és mirar d'adaptar-te, no? Donar una mica el servei per tothom.
I ara una pregunta clàssica quan es parla de comerç actualment, amb tant comerç digital, tant comerç per internet, tantes plataformes diverses, no direm noms i marques, però això sí que és a nivell globalitzat absolutament, com es fa perquè la gent continuï venint, o com crees el vincle perquè la gent trepitgi la botiga del terreny?
És complicat, és molt complicat, i amb això m'hi vaig trobar quan vaig agafar la botiga. El primer mes, que encara tenia tancat i m'estava organitzant, va ser qüestió d'agafar diferents catàlegs i, segons criteri, mirar d'escollir el millor producte de cada catàleg, no? No hi ha una millor marca, però sí que hi ha uns millors productes. Llavors, aquí és on realment et trenques el cap i penses una mica en tothom, en tots els tipus de pesca que poden venir a preguntar o demanar, i mirar donar això, no? Donar aquest servei que comentem, que és buscar el millor producte, el millor preu dintre de les diferents marques. Si d'una marca podem agafar els mosquetons, de l'altra agafarem els hams i de l'altra agafarem els peixos artificials, però tot això magnificat per una quantitat que no sé ni com explicar.
Jo me'n recordo que abans amb un ham del 6, amb un fil i amb un suro o el que sigui fèiem. Ens hem flipat massa?
Jo crec que sí. Realment crec que sí, ens hem flipat una miqueta, però també crec que és quan entres ja en el món del fanatisme, no? Quan estàs en aquest mundillo, ja, jo personalment, si més no, parlo per mi, em considero col·leccionista d'articles de pesca.
Això vol dir... si m'ho permets, una mica, uns quants pongos a casa de pesca.
uns quants bastants. I el cas, inclús abans de tenir la botiga, no? Un dia el meu pare es va ficar a comptar canyes a casa i em va comptar 48. Me'n recordaré sempre perquè em vaig quedar sorprès a dir, hòstia, de veritat tenim 48 canyes entre dues persones? Ho vaig trobar una barbaritat.
I ha canviat molt, no? Perquè ara, clar, la majoria de tècniques o moltes tècniques, fins i tot Japó marca tendència, països orientals, clar, són, no diria que massa fins, però si fos per ells encara tindríem més productes.
Correcte, així és, i també penso que al final és per al fet de que tot avança, han de sortir coses noves i d'alguna manera ens han d'intentar de vendre aquestes coses noves, aquests productes nous. Llavors, bueno, és una mica com tot, no? I hem de saber fins a on volem o realment si estem disposats a fer tots aquests canvis, perquè ens trobem que tenim una canya per cada modalitat i dintre de cada modalitat tenim una acció concreta, no? En el cas de les canyes, per exemple. Llavors, es fa complicat tot plegat, es fa molt complicat.
I un altre aspecte, estem en uns mesos una mica de... els pescadors una mica alterats, en tema de normatives, tema de noves lleis, temes de no... Sé que tu, per la teva part, també ets molt de... Sí, anem a pescar, però ho fem d'una forma responsable, no? Aquí potser és aquesta la pedagogia que fa falta ara, no? Que el pas que s'ha de donar.
Crec que sí, perquè parlo per mi, vale? Sempre parlo per mi, no vull influenciar ningú, però que en el cas de la pesca considero que la pesca és biologia. Llavors estic d'acord amb moltes coses, no? Com el tema de la captura i solta i aquestes... i de mirar de tractar bé els peixos, és cert que cada cop tenim més normes, més talles mínimes, més restriccions en quantitats de peixos per emportar-nos a casa, i tot això ho entenc perfectament en l'aspecte de que, bueno, s'està mirant per conservar una mica, no? Perquè el dia de demà segueixi havent peix, no? I d'alguna manera podem disfrutar d'ell i inclús les noves generacions en puguin disfrutar.
Això es fa una mica difícil, no? Perquè abans venies de l'època quan més millor i quan les galleres més plenes millor. Ara digue-li a un que va pescar en barca que dels 30 calamars que agafi se n'ha de quedar 5, potser t'engega a pastar fang.
I tant que sí, i tant que sí. Aquí m'hi trobo, intento des de la botiga no fer pressió com a tal, però sí donar aquell petit consell i intentar explicar el perquè de les coses, i et dones compte que sobretot amb la gent d'abans costa bastant més d'entendre.
I com veus el... Parlem de futur, o sigui, fa poc més d'un anyet que has agafat la botiga, estàs fent canvis, estàs fent remodelacions, l'estàs enfocant cap a la teva manera, cap on vols que vagis Ports Can Jordi?
Tal i com hem comentat, no? És una botiga que té molts anys, té més de 60 anys en funcionament i s'han quedat certes coses una mica antiquades. Llavors donar-li una nova cara a la botiga pot ser algo important i que faci sentir el client una mica més còmode a l'entrar aquí, no? I bueno, és una mica l'intenció, que quan tu vagis a comprar algo del tema que t'agrada, que t'hi puguis sentir a gust, que sigui més enllà que una botiga. Si ha l'intenció a la llarga és que sigui un club de pesca on ens puguem trobar els pescadors i compartir les diades.
Ara estem en un poble molt turístic, l'Escala, un poble de mar, no? Amb les dues temporades, suposo que aquí hi ha temporada alta i a cua de gent anar agafant cucs de la nevera, anar agafant les coses, feinen, potser fins i tot amb una persona no es fa suficient a la botiga, que s'ha de comptar amb més gent, però clar, la temporada baixa d'un poble de costa com l'Escala també s'ha d'oferir, no?, aquest servei, perquè encara que sigui que estem en mes de novembre, desembre, gener, febrer, la gent continua anant a pescar.
Correcte. La gent segueix anant a pescar, molt de menys, això és cert, però hem de tenir en compte una cosa amb la pesca, i sempre ho comento, i és que és l'activitat més practicada del món. Crec que hi ha poca gent que s'ho para a pensar, no? Molts pensem en el futbol, per exemple. Però la pesca, en el racó més petit del món, la fan servir per pescar, per menjar, perdó. Llavors, partint de que hi ha una base de necessitat i ho portem a una base de hobby, no? Llavors, quan es torna un hobby, la gent segueix consumint, sigui l'època que sigui. Si és com dir, si me'n vaig a mirar si el restaurant està obert i el restaurant està tancat, no sé com dir-ho.
Això no vol dir que no et deixem fer vacances, eh? Però fins i tot ara m'has dit que vols reprendre aquests teus viatges, aquestes experiències d'anar a nous llocs, fins i tot d'anar a continuar voltant pel món anar pescant.
Correcte, això és realment el meu somni i es basa principalment en la llarga mirada fer excursions de pesca, excursions de pesca arreu del món on el client pugui escollir una mica quin país li agradaria anar, tot així seguint certes propostes, no? Però la intenció és que el client s'ho pugui passar bé i disfrutir el màxim possible. Llavors, dintre d'aquestes propostes, que són diferents països, doncs intentar créixer una mica en l'aspecte de viatjar en quant a la pesca i amb persones que estiguin disposades a sentir aquesta malaltia.
Quin lloc et faria especial il·lusió anar-hi?
Un lloc bastant concret que tinc en ment és Kènia, vale? Trobem al sud-est d'Àfrica i és un país que en quant a la pesca no està massa explotat. Llavors crec que és un bon recurs, els bitllets de vol són bastant econòmics en vista d'altres països i crec que pot ser una opció molt bona per començar.
Ot, anem acabant aquesta conversa. T'he de dir que a mi també se'm fa una mica estrany, eh? Estar fent un programa de ràdio en un lloc on personalment també hi he estat treballant tants anys i hem compartit també botiga, eh? Alguna vegada fins i tot crec que t'he despatxat a tu, inclús. Doncs això, acabem amb aquesta mirada al futur, en el que serà Esports Can Jordi, amb aquestes remodelacions. Veig lleixes i veig coses per aquí, per la botiga, dels canvis i així. Suposo que hi ha de cares a la primavera de l'any vinent, quan passi aquesta temporada d'hivern és quan veurem el rentat de cara.
Correcte, així és. L'intenció és de cares al febrer ja fer-li aquest rentat de cara i així es podrà començar la nova temporada 2026 amb certes millores, amb productes nous, amb més comoditat per al client i una mica tot plegat mirar de fer-ho el millor possible.
Doncs Ot, moltíssimes gràcies per passar per la Randa Mar, molta sort en els viatges i molta sort en Esports Can Jordi.
Moltes gràcies, Sergi, molt amable.
Vine i torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em dóna just per respirar, que no sabem quan tornaràs. I sempre ens passa igual, tots els fantasmes venen quan te'n vas. L'amor ho ha silenciat i alhora tot es trenca en el comiat.
Mai volem fer a quedar-nos i mai junts hem aterrat. Ha sigut inoblidable, però mai hem despegat. Som tan covards, som tan covards.
La distància ja no fa mal.
Aquí t'he trobat a tu i m'has trobat a mi. I ara sí que hi penso i veig que la distància ens fa mal.
I han sigut tantes vegades que ens hem trobat de nit amagades. Ens hem estimat fort però a vegades no controles el final.
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Recte final de la Ronda Mar i ara volem anar fins a Arenys de Mar, que ha acollit aquest cap de setmana una regata de creuers. S'anomena Trofeu Gallissà i ha servit per posar punt i final a les competicions organitzades al seu club nàutic. En podem parlar uns minuts des de Ràdio Arenys, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui el que volem fer és parlar de vela, és parlar del Trofeu Gallissà que s'ha celebrat a Arenys de Mar, al Club Nàutic d'Arenys, aquest cap de setmana. Per això saludem la seva directora esportiva, que és la Mònica Azón, que la tenim en línia. Mònica, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs bé, molt bé, nosaltres és que interessats en saber doncs, com s'ha desenvolupat aquest cap de setmana aquest trofeu Gallissà de vela, en aquest cas, per creuers, oi, Mònica?
Sí, va ser durant la jornada de dissabte, és una prova que es fa una sola jornada, era la segona edició d'aquest memorial Josep Gallissà, i realment va estar molt, molt bé perquè vam tenir molta participació de les embarcacions del club, que era la voluntat nostra, que al final és que totes les embarcacions que tenim aquí al port, doncs sí que hi ha algunes que són més competitives i estan més basades a la competició, però d'altres que potser doncs, tenen la seva embarcació d'un caràcter més lúdic o per fer bueno, doncs, les travesses així d'estiu, i vam aconseguir que pràcticament una trentena d'embarcacions es fessin a la mà, i jo crec que això és el gran èxit d'aquest trofeu.
Perfecte, i era per creuers, ho dèiem, per creuers de diferents categories, oi?
Sí, evidentment doncs, els creuers al final són diferents eslores, vol dir que són de diferents tamanys, diferents mànigues, diferents prestacions, llavors el que vam fer van ser com quatre categories, doncs, les embarcacions més competitives, com pot ser doncs, el Lua, el Duende, o fins i tot el Ratson Fire del Rafa Garboner, que va ser una de les embarcacions que més resultats a nivell nacional va tenir en l'època del 2000 i del 90, i després hi havia doncs, altres categories, ja et dic, diferents categories en funció una miqueta del nivell de les embarcacions i dels patrons. Però bueno, jo crec que va estar molt bé, i el temps ens va acompanyar, es va poder fer una regata ràpida, tipus travessa, i jo suposo que la gent d'Arenys doncs, hauria de veure que teníem el mar ple de veles, perquè també teníem altres seccions d'entrenar i estava maco.
Sí, és que, de fet, és un dels atractius, quan hi ha una competició d'aquest tipus, quan hi ha una regata o hi ha entrenaments, evidentment també, doncs l'atractiu és aquest, de poder estar doncs, en un punt una mica més elevat, arran de costa, i veure el mar ple de veles, això és molt bonic.
Sí, perquè les embarcacions de vela lleugera, les petitones, són maques, però evidentment l'espectacularitat de les embarcacions de creuer, que comencen a les lores a partir de les més petites de 8 metres, doncs és molt bonita a veure. A més, doncs, hi havia un norès, era com si m'ho fes vent de Canet o de Sant Pol cap a Barcelona, i aleshores, al moment que el vent els entrava per darrere, per la popa, doncs poden hissar els espis, i veritablement estava maco de poder veure des de la costa, i a més estàvem a una distància que visualment es veu molt bé. Potser no pots reconèixer quina és l'embarcació, però sí que es veia doncs, això, una trentena d'embarcacions competint, i es va fer molt d'ambient aquí al club aquell dia, i nosaltres també vam aprofitar una miqueta tota la jornada o tot el cap de setmana per fer moltes activitats coincidint amb la marató del 324, o 3CAT, perdona, i va ser un cap de setmana replet d'activitat, però molt, molt contents.
Clar, és important, crear sinergies, buscar, doncs això, dies grans que permetin ajuntar competició, activitat social, solidaritat en aquest cas, i demostrar, doncs, que el Club Nàutic té molta vida, que aquí ho sabem de sobres a la ràdio perquè en parlem sovint, però demostrar també de cara en fora que això no és només tenir uns quants vaixells amarrats i sortir de tant en tant, sinó que el Nàutic té una vida que no te l'acabes.
Sí, et dic, aquest cap de setmana vam intentar que totes les seccions estiguessin doncs, participant d'això, de la lliçà, dels entrenaments, de la marató, els de rem, i aleshores doncs, sí que realment feia bullir d'activitat, i el que tu comentes, no? Que més enllà que sigui gent que té l'embarcació per sortir, doncs està ple d'activitats i ple de vida, i sobretot també dels nens, que són els que sempre més il·lusió fa quan fan les activitats.
I tant, i a més aquest trofeu, aquest trofeu Gallissà, que porta el nom, en aquest cas el cognom doncs, d'una persona, un soci de CUP, una persona important per a aquesta entitat,
Sí, 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 sí. Des del moment que la família de Gallissà ens va demanar que volia fer el memorial, doncs ja tenim un altre memorial també, que és el Jacinto Ballester, que també el tenim al mes de maig, i jo crec que, bueno, també tenim a l'Estruc, també tenim al Lladó. Jo crec que és bo que les entitats esportives doncs recordin totes aquelles persones que d'una manera o una altra han contribuït a fer tan gran el Club Nàutic, no? I jo crec que al final jo no vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Josep Gallissà, però sí que m'han parlat de que realment era una persona que dins del món del creuer doncs va marcar una part important de la història del club. I aleshores a mi m'agrada que els trofeus agafin això, perquè a més també pots explicar-li la història als nanos, i jo crec que és important que siguin conscients que abans que ell hi ha hagut molta gent que ha fet moltes coses pel club i per l'esport.
I tant, un reconeixement, que això sempre és important. Per cert, ara que dic reconeixements, m'ha vingut al cap que el dijous passat va haver-hi la nit de l'esport, on també doncs, un regatista d'Arenys va pujar a l'escenari, el Joan Camats, que va rebre doncs, també una distinció pels seus èxits esportius aquest 2025. Per tant, també el Club Nàutic, la vela, present a la nit de l'esport.
Sí, molt contents, perquè al final el Joan és un regatista del planter que va començar a descobrir el mar doncs, aquí, al club, i ha anat fent tota la seva carrera esportiva i ha anat creixent des de l'escola de vela, els seus primers campionats de Catalunya, els seus primers campionats d'Espanya, i la fita d'aquest estiu, que la tenia molt ben marcada al calendari, era l'europeu, i al final doncs, va aconseguir un resultat molt, molt bo, vull dir, no va estar amb opcions de podi, perquè és molt difícil amb la categoria que està, però pràcticament va ser el tercer espanyol classificat, i per nosaltres estar dintre els 30 primers classificats en una competició que hi havia més de 400 regatistes júniors, doncs és tot un èxit, no? I nosaltres contents també que l'Ajuntament faci aquestes nits, perquè així es poden trobar amb altres esports, i també doncs, veuen que també la vela doncs, té esportistes joves i que estan representant-nos a nivell internacional.
I tant, no? I que s'aconsegueixen això, bons resultats, bones participacions. Aquí al programa ho anem seguint, però és important que siguin presents, doncs, això, amb una nit de l'esport, on cada categoria, cada esport, i a vegades molts de minoritaris, que van sortir també durant aquesta gala, doncs que es reivindiquin i que tinguin el seu paper, això és important.
Sí, jo crec que la grandesa d'aquestes nits és això, que tots els esportistes vegin el que tu també comentes, no? Altres esports més desconeguts pels nens, i sí que nosaltres, bueno, malauradament alguns dels esportistes, com pot ser Lucas Garrido, l'Aisset o els germans Marsans, no van poder estar a la gala perquè tenien compromisos nacionals, però realment molt contents que el Joan, bueno, que és un esportista que a més està a l'escola que va aquí a Arenys i tot, doncs que pugui representar-nos, doncs molt orgullosos nosaltres també.
I tant. I res, ens estem acostant a final d'any. Mònica, ja tenim les vacances de Nadal aquí. Ara què, vacances o encara queda algun compromís especial?
Bueno, ens queda aquesta setmana el Lucas està a les Palmes de Gran Canària, té una competició d'Òptimis internacional important. Després alguns esportistes d'IL que també ens representaran a la tradicional Christmas Race de Palamós, la regata que hi ha ara des del dijous fins al dilluns, que competeixen. I després ens queda una última social aquest diumenge, i sí que ja llavors sí que hi ha tancat per vacances, però bueno, aquí pràcticament mai ens aturem, perquè a primers d'any ja tenim que tornar un altre cop a l'activitat i ja tenim un altre cop tot el calendari ple d'activitats.
Sí, sí, no, és un no parar, ho dèiem, que l'activitat del Nàutic és un no parar, i l'activitat esportiva doncs, també ho és, i la social, perquè mentre hi hagi vacances, doncs, també des del Nàutic ens heu explicat que es faran també aquesta il·luminació dels vaixells, els caravaquis, també perquè la gent es pugui acostar al port i poder-ho veure. Per tant, fins i tot per Nadal és un molt bon moment per acostar-se al Nàutic.
Sí, jo recomano a tots els que ens estiguin sentint que s'apropin al port, que gaudiran de les nostres embarcacions engalanades i que realment fa goig, i és una cosa molt visual, molt maca, i jo crec que poden gaudir tot el poble de veure aquestes embarcacions com s'engalanen, i a més hi ha activitats també pels més petitons i així, o sigui que són activitats obertes perquè ho pugueu gaudir també.
I tant, doncs Nadal no us atura, no ens atura ningú, s'han de viure les festes, però doncs es segueixen fent activitats i seguirà també la competició després de festes. Mònica, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort amb aquestes competicions que encara queden on hi participen regatistes d'Arenys, i ens seguirem pendents sempre aquí en el nostre programa.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i si no ens tornem a sentir d'aquí Nadal, molt bones festes a vosaltres i a tots els oients.
Molt bones festes igualment, Mònica, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ara sí que recta final de la Ronda Mar d'avui encara podem explicar que es poden trobar algunes espècies de nacre a mar obert. Així ho demostra un estudi que s'ha fet recentment. L'espècie fa uns 10 anys que sofreix una mortalitat massiva. De tot plegat en volem parlar amb una de les investigadores de l'Institut Espanyol Oceanogràfic, Elvira Álvarez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a pams perquè la gent ho entengui millor. Quan parlem de nacres, a què fem referència?
Pues fem referència a un bivalve que és de gran mida. És una espècie molt emblemàtica. De fet, és el bivalve més gran de la Mediterrània. És com, perquè si gent se faci una idea, és com una mena de musclo, però és una mena de musclo gegant. Té color marronós, no és de color escur. I viu normalment a les praderies de Posidònia.
Podem dir que estan a punt o pràcticament extingits?
Sí, en realitat és una espècie que vivia, era bastant habitual a les praderies i és una espècie de gran mida i molt emblemàtica. I fa, a partir de 2017 ha sofert una mortalitat massiva a tot el Mediterrani i està quasi a punt de l'extinció. És cert que encara queden poblacions fora de mar obert que estan a llacunes costaneres com la Mar Menor o el Delta de l'Ebre, que encara hi ha, encara queden poblacions vives. Però a mar oberta només queden uns pocs exemplars que siguin supervivents.
Mm-hmm. Per què sofreix aquesta mortalitat pràcticament des de finals del 2016-2017?
Pues aquesta mortalitat en realitat és una malaltia multifactorial. En realitat en el principi ens pensaven que era per un patogen que també li afecta, que és una espècie nova per la ciència, del gènere Aplosporidio, que ataca el sistema digestiu, però en realitat també s'ha vist que els individus pateixen també, sembla, que pateixen una malaltia per un virus que els immunodeprimeix, ¿vale? I per això el patogen, o en aquest cas la plasporida o altres patògens, també li afecten i la maten. Però vamos, que és que la mortalitat ha estat molt gran i que això tan temporal, perquè ha estat molt ràpida i geogràfica, ha estat increïble, vamos, ha estat devastadora per l'espècie.
Uh-huh. D'alguna forma, en aquest programa a vegades sempre parlem de que nosaltres som culpables de moltes coses de les que passen, això d'alguna forma no és tan culpa nostra.
Bueno, en aquest cas no està clar de qui té la culpa o per què ha succeït això.
O quin és l'origen, no?, d'alguna manera.
Encara no se sap, això no se pot dir perquè no se sap exactament quin és l'origen, però també és cert que a lo millor circumstàncies com el calentament global també li poden haver afectat o poden haver favorit a la transmissió d'aquest patogen. En realitat no sabem quin està l'origen, encara no ho sabem.
Uh-huh. A quines zones comentaves de mar obert que encara se'n troben?
Mira, no, en l'estudi que nosaltres hem fet en els darrers anys hem fet el seguiment de tots els supervivents que s'han anat vins en aquests anys, que s'han vist a totes les comunitats autònomes. El que passa és que a mesura que ha passat el temps n'hi ha comunitats autònomes que han desaparegut, que ara per ara no es troben supervivents, com és la part d'Andalusia, els que siguin més a prop de l'estat de Gibraltar, Andalusia, Múrcia, Comunitat de Valenciana, i ara mateix només queden supervivents el que són a Balears i a Catalunya, a la zona del Cap de Creus. Uh-huh. Aquests són els dos únics puestos on a mar oberta ara per ara tenim supervivents de nacre.
Hi ha alguna explicació de que aquí quedin supervivents o això no ho podem arribar a saber?
En principi no podem arribar a saber, la veritat, perquè el que sí sabem és que n'hi ha determinats característiques de, per exemple, a les llacunes, les característiques de salinitat i temperatura que afecten els patògens, afecten el patògen en aquest cas. I per això a la Mar Menor i al Delta de l'Ebre, com que tenen salinitats diferents de la mà, aquests organismes, aquest patògen no pot entrar i les nacres que són de dins sobreviuen. I les que estan a mar obert creiem que potser tenen alguna mena de resistència, algun tipus de resistència genètica que encara no se sap i que s'està estudiant, però no se té molt clar. De fet, el que trobam a Balears, sobretot, és una alta incidència de espècies que són híbrides, diguem, que són híbrides entre la Pinot Nobilis, que és la nacra que s'ha mort, i una altra espècie propera, que és la Pinot Rubis, i trobam híbrides d'aquestes dues espècies, i que aquestes, per exemple, no estan afectades per la malaltia, i no sabem per què no estan afectades per la malaltia. Per això s'estan fent investigacions per veure quina és la resistència, o qui li proporciona aquesta resistència, o que gens estan proporcionant la resistència, perquè en el futur, si se pot repoblar i se pot cercar en segle i se pot reproduir de manera artificial, seria una manera de que la naca tornés a la mà oberta.
Això et volia preguntar, no sé si hi ha alguna fórmula o hi ha algun estudi que indica d'alguna manera com es pot protegir aquesta naca que ara està desapareixent tan ràpid.
O sigui, el que ara nosaltres, una de les coses que s'està perseguint i que tots els investigadors estan intentant és tancar el segle perquè se pugui reproduir de manera artificial, que encara això no s'ha pogut, no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit tancar el segle reproductiu d'aquesta espècie. S'està fa tot aquest temps, ho estem intentant, però n'hi ha un punt on la larva no prospera i no se sap bé per què. Ara n'hi ha diversos projectes que estan treballant amb això, i té altres mesures per protegir aquesta espècie. Pues nosaltres el que fem és fer programes d'observació. Hi ha plataformes de ciència ciutadana, per exemple, com Observadors de la Mà, on la gent pot pujar les seves observacions, i si és una nacra que és un supervivent, si és una nacra que és una Pinot Nobilis, encara que sigui un híbrid, nosaltres li fem seguiment per veure si el puesto té qualque amenaça. Per exemple, a lo millor està un puesto que no és molt bo perquè n'hi ha, és un fondeadero de barcos, o de vegades que aquest és un dels problemes que tenen aquestes espècies, perquè són bentòniques, estan en un puesto fixo i no se poden moure. I clar, si estan en un puesto on fondegen molt de barcos, pues moltes vegades poden sofrir un impacte per el fondeig o per les barques. A vegades el delta de l'Ebre, per exemple, aquest problema sí que el tenen les poblacions de nacres que n'hi ha, perquè estan a puestos que són molt somers, amb aigua molt poca fondària, i tenen impactes de les barques perquè la gent no saben que estan allà.
En aquest sentit, què ens aporten les nacres, o què aporten les nacres?
Ui, què aporten els nacres? En realitat, a part de ser una espècie emblemàtica, que és una espècie emblemàtica de la Mediterrània, són grans bivalves que són filtradors, o sigui, proporcionen i filtren l'aigua, o que la deixen més clara, per dir-ho de qualque manera, i també són espècies que normalment són espècies clau, que serveixen de substracte per altres espècies d'algues i altres organismes que viuen damunt la nacra, perquè és gran, creuen un substracte i que és un organisme com un altre que també s'ha de protegir, encara que l'extinció d'espècies claus de la cadena tròfica pot conllevar la desaparició d'altres espècies que nosaltres no sabem exactament quines relacions tenen.
Ja per anar acabant, precisament això, no sé si us preocupa o teniu especial preocupació per si acaben desapareixent, tenint en compte aquestes problemàtiques que ara comentàvem. En primer lloc, aquesta malaltia que pateixen, que fa que vagin desapareixent, i en segon lloc, que encara no heu aconseguit eines com per repoblar, com per crear nacres i poder-les repoblar.
Sí, això principalment, per això els estudis estan dirigits cap aquí, i sobretot que també és molt important que els individus que queden a mà oberta, els que encara queden, estiguin molt protegits i estiguin molt monitoritzats, que és el que nosaltres estem fent, ¿vale? Perquè, clar, tenen qualque mena de resistència que els ha fet arribar fins ara, o sigui, fa més de 8 anys que la malaltia està a la mà i encara es pateixen, encara està a l'aigua, i aquestes nacres encara estan vives, o sigui, que tenen qualque mena de resistència, que és molt important, que interessa que si en el moment que se pugui tancar segle, se pugui siguin en manera de que se pugui tenir fills i se pugui repoblar amb aquests gens, que és el que ens interessaria més, que siguessin, que fossin nacres resistents.
Veurem si això és possible, no?, d'alguna manera.
Sí, ojalà. Bé, de moment nosaltres estem contents perquè, o sigui, encara estem sorpresos, perquè encara ens arriben observacions de gent que encara troben acres, o sigui que per nosaltres ha estat sorprenent, perquè 8 anys després nosaltres pensàvem que ja no en quedaria cap a mà oberta, pensàvem que només quedaríem a les llagunes costeres, però encara rebrem avisos i encara rebem, de fet ara a Menorca hem rebut 2 avisos nous que hem d'anar a veure aquests avisos de voluntaris per veure si són naques híbrides o si són pinnanobilis o de l'altra espècie, però bueno, encara rebem avisos, que això és bastant encoratjador.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Renomar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
I així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 16 de desembre. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sticky X. I got one more problem with you, girl. Hey!
You won't be one.
Like what?
Xarxa. Sí,